Ens feia dies que no en parlàvem, però potser és moment de parlar de l'espai. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Què tal? T'hem trobat a faltar.
Sí, i a vosaltres també una mica. Doncs mira, aquí veient com va funcionant tot el tema del desconfinament progressiu, que ja en tenim ganes.
Sí, sí, sí. El desconfinament, però avui volem parlar d'un desconfinament, però potser més gran, no? També, és a dir, de sortir de la Terra, de fet.
Sí, aquest és molt més interessant des del punt de vista de la inspiració, perquè l'altre ens té preocupats i tristos per tots els efectes que té, però aquest del qual avui parlarem és molt inspirador.
Veus, com a mínim ho veiem la fase que sigui, ho veiem d'una altra manera, vist el desconfinament així, anem a mirar-ho així. Perquè, esclar, a més a més, tu sabem que et fascina l'exploració espacial, sabem que és un dels temes que més t'agrada.
Sí, és un tema que de petit m'ha fascinat, com deies, i estic molt pendent. Tothom que em segueixi per xarxes socials, especialment al Twitter, @estelsiplanetes, ho sap, perquè faig un seguiment bastant continu de les missions espacials que estem fent arreu, també del comportament de l'Estació Espacial Internacional, i considero que és un tema, com deia abans, molt inspirador, que la gent no coneix gaire i que ens dona com això, optimisme, oxigen, aire diferent.
Clar, perquè, de fet, la gent es queda com... Segurament això ho hem parlat altres vegades, quan hem parlat de l'exploració de Mart, hem parlat també d'altres exploracions que s'han fet molt més lluny, que s'ha arribat més enllà hi ha missions que poden arribar més enllà de Plutó. Però és clar, tothom s'ha quedat amb l'exploració espacial gairebé amb la Guerra Freda.
Sí, perquè aquest va ser un moment clau que, de fet, va marcar el punt d'inflexió. Allò és el que, en totes les coses dolentes que va tenir, perquè bueno, no deixava de ser una competició entre dues superpotències que el que buscaven era un domini militar econòmic del món. Però sí que és cert que allò va posar molts diners sobre la taula i va fer que la humanitat donés un salt, mai més ben dit, a la Lluna, no? Però també un salt de gegant en tot el tema de l'exploració. I potser la gent s'ha quedat durant molts anys en aquesta imatge. El que passa, Albert, que t'haig de dir que afortunadament això ha anat canviant perquè sí que hi ha hagut notícies i cada cop són més espectaculars i també els mitjans se'n fan més ressò i també és veritat que els divulgadors cada cop ho expliquem més, que fan que la gent comenci a estar bastant pendent d'aquests temes.
I a més també sembla que els Estats Units ho tornen a agafar seriosament, això.
Sí, aquesta serà la gran notícia d'aquí uns dies. És a dir, el dia 27 hi ha un vol, si tot va com està previst, hi ha un vol que és històric, on els Estats Units tornaran per primer cop des de l'any 2011 a tenir tecnologia pròpia per enlairar astronautes a l'espai. El 2011 ells van jubilar a l'últim dels Space Shuttle, de les famoses llançadores espacials, que aquest era a l'Atlantis, va fer el seu últim vol el 2011, i des d'aleshores ells no tenen coets, tecnologia pròpia per portar homes a l'espai i han estat pagant-li el bitllet al Putin, a l'agència espacial russa, del Soyuz, de les nou Soyuz, per enviar astronautes a l'estació espacial, per exemple.
Per què van deixar de tenir-la, però?
Era molt car. A veure, es van produir diversos motius. Un era que l'Space Shuttle va ser un programa enormement car, faraònic. Ells el que volien, després de les missions Apollo, ells el que volien era una cosa reutilitzable que pogués abaratir els viatges a l'espai i ho van mig aconseguir. Van fer un desenvolupament que es va passar de pressupost. No era reutilitzable del tot, hi havia components que no ho eren, però altres sí, però tot això va ser un programa enormement car i, a més, van tenir els dos accidents que coneixem, el del Challenger el 86 i el del Columbia el 2003, que van marcar molt també la imatge d'aquestes naus, tot i que t'haig de dir que van fer 135 missions perfectament sense cap mena de problema. Vull dir que també és una cosa relativa. Finalment, per un tema econòmic, van discontinuar el projecte. I a partir d'aquell moment només van quedar les naus Soyuz russes com a l'ascensor que tenim per enviar persones a dalt a l'estació espacial i és el que hem estat fent, utilitzar les Soyuz, que són unes naus, per altra banda, molt robustes. Ara, els americans tornen a tenir, han estat donant negoci a dues companyies, SpaceX, la del Elon Musk, dèiem, i Boeing. Aquestes dues companyies han estat invertint la tira i fent proves per disposar d'aquesta tecnologia. La primera que arriba a la final és SpaceX, ja té la tecnologia, la té provada, i el dia 27, el proper dia 27, fan un vol amb dos astronautes amb una nau de SpaceX, en una, és un coet que es diu Falcon 9 i una càpsula que es diu Crew Dragon, que enviarà dos astronautes a l'Estació Espacial Internacional. I com et dic, tothom està pendent d'això perquè, bueno, és això, els Estats Units recuperen la capacitat autònoma per enviar persones a l'espai. I Boeing sembla que va una mica més retrasat i podria fer-ho l'any que ve.
I per què dos?
Per què dos persones? Ah, no ho sé.
No, per què dos? No, vull dir, per què dos proveïdors? És a dir, si un arriba abans, doncs ja està, no? Per què
no... No, però jo ho trobo raonable des d'un punt de vista, primera, de disposar de més d'un proveïdor. Això li dona a la NASA una capacitat de negociar, li dona una capacitat, doncs això de gestionar contractes, de negociar preus. No oblidem que al final tot això són serveis que la NASA paga. Si vol portar dues persones, ara no li pagarà el bitllet a l'Agència Espacial Russa, però li pagarà totes les operacions a la companyia de l'Elon Musk. Per tant, des del punt de vista empresarial, jo penso que té tot el sentit del món, però en aquest cas també ho tenia des del punt de vista del desenvolupament. Era un enorme repte. Era el primer cop també que una agència no governamental, fins ara havia estat la NASA, evidentment subcontractant a altres companyies, però els coets d'alguna forma eren de la NASA. Però ara ja no. Ara els coets són de Boeing o de SpaceX, i el que fa la NASA és subcontractar tota l'operació.
Era normal, no, d'alguna manera?
Perdona?
Externalitzar-ho, no? És com la concessió, una espècie de concessió.
Sí, que això ja es venia fent a tot el tema espacial, es funciona així. El que passa és que hi havia certs components que perquè es consideraven com vitals o claus, eren encara molt controlats, fins i tot fabricats. La fabricació era controlada per la pròpia NASA, tot i que al darrere d'aquí hi havia la tirada de companyies privades, que són les que finalment manufacturen, és a dir, construeixen els equips. Però el control el tenia la NASA, ara ja no. Llavors, també des del punt de vista del repte, de dir, llenço un repte a la indústria, com als Estats Units, vull tornar a tenir la capacitat d'enviar persones a l'espai amb tecnologia americana, i aquest repte vull que l'agafin més d'una companyia per si fallen. I fixa-t'hi el que ha passat, és a dir, estaven competint Boeing i SpaceX, i la primera que ha arribat és SpaceX perquè Boeing va tenir uns problemes que han fet que el seu programa quedi una mica pel darrere, i a lo millor és l'any que ve. Per tant, tant des del punt de vista empresarial com també del repte, jo penso que té tot el sentit del món donar-li a més d'una companyia.
Escolta'm, i això de, ara que parlem dels Estats Units i de l'espai, això de la Space Force que sembla que s'ha inventat Donald Trump, això què és?
Això és, clar, què podíem esperar d'aquest home? Doncs res bo. I el que ha fet és crear la sisena branca, la sisena pota de l'exèrcit americà, que és l'Space Force. Llavors, això és, per tant, un cos militar pensat per operar a l'espai, sense gaires més informacions, lògicament. Ha creat el cos, l'ha dotat econòmicament, ha fet la primera dotació econòmica, l'ha dotat d'organització, ha posat un tio al càrrec i tot un organització al darrere, i l'ha dotat també d'una insígnia i d'una bandera, que t'haig de dir, a més, qui la vulgui mirar, que és una còpia directa de Star Trek, amb la qual cosa que
home s'ha apropiat.
Però absoluta, és a dir, però absoluta, absoluta. Llavors tu ho mires i dius, aquest tio s'ha apropiat, a part d'estar fent una cosa militar a l'espai, que només ens cal això ja, doncs el tio s'ha apropiat d'un actiu que és de la humanitat, que és el símbol de Star Trek, que és com una cosa, ja et dic, és com un actiu que és de tots. Doncs el tio ha fotut una insígnia que és, però una còpia, però directíssima. I en això li ha dit Space Force.
Mm. Déu-n'hi-do. Sembla que ho deies al 100... aquestes 100 qüestions sobre l'univers, que t'esperaves que l'exploració espacial, que era un desig, no? De que no fes els mateixos errors, sembla que no és ben bé així,
Sí, això ho deien en el darrer llibre, que és el 100 històries de l'aventura espacial.
Això, perdó, m'he confós de llibre,
aquest és l'altre, el de 100 qüestions sobre l'univers és un anterior. Aquest és el 100 històries de l'aventura espacial, que explico coses com aquestes, totes les missions, la Guerra Freda, els accidents que hi ha hagut, etc. Però també el desig, ara que comentaves, que és, ostres, a veure si podem fer a l'espai el que no hem sabut fer aquí a la Terra. Doncs no anem pel bon camí, perquè, clar, amb tios com lideratges com aquest, que el que estan fent és crear organismes militars per fer coses a l'espai, doncs no anem gaire ben enfocats.
Mm. Doncs bé, en fi, en qualsevol cas, l'exploració espacial ens continuarà donant moments històrics, no? Segurament ara sembla que ho deies tu, que tens aquesta esperança que aquesta dècada del 20, que si no hi hagués hagut coronavirus potser hagués anat més ràpid, no? Però però que pot ser una dècada molt important en l'exploració espacial.
Sí, mira, per exemple, ara dèiem això dels americans, però això diríem els toca més amb ells, però des del punt de vista científic, aquest juliol enlairem dos robots nous que se'n van cap a Mart. Un l'enlaira la NASA i l'altre els xinesos. Els europeus també volíem, eren tres robots que se n'anaven el juliol cap a Mart, però degut a problemes tècnics i també per una mica d'afectació del coronavirus en el sentit de que ha afectat el ritme al que els equips científics treballen, però això no ha de disfressar, no ha d'amagar que hi ha hagut problemes tècnics, doncs l'Agència Espacial Europea ha hagut de posposar el llançament del seu robot fins a l'any 2022. Però, en tot cas, aquest juliol en surten dos i aquests dos robots són biòlegs. És a dir, ja anem directament apostat per anar a buscar signes de vida, a lo millor actual, vida elemental sempre, a lo millor actual o fòssil que hagués pogut existir a Mart. No oblidem que el robot que en aquest moment tenim viu, que és el Curiosity, és geòleg, no és biòleg. Aquests dos que se'n van, com et dic, ja van molt equipats per buscar signes de vida, un de la NASA i un de la Xina. Per tant, tindrem diversió assegurada. Se'n van al juliol, arribaran allà a començaments de l'any proper, entre gener i febrer, i a partir d'allà començarà un període d'investigació i de notícies que segurament seran molt atractives. Aquest és un punt també, com et dic, que passarà aquest any. Tenim un munt de coses també molt interessants. Tenim una sonda japonesa, la Hayabusa 2, que està retornant a la Terra després d'haver explorat un asteroide. I amb unes imatges que jo, això, convido tothom a buscar-les per internet, imatges i vídeos que ha fet d'aquest asteroide, de com ha baixat a recollir mostres, de com ha desplegat petits robots saltadors, que jo en aquest llibre que et deia els dic puces saltadores, que han saltat sobre aquest asteroide. I ara aquesta missió japonesa està retornant cap a la Terra mostres d'aquest asteroide. Com tenim també una sonda de la NASA orbitant un altre asteroide. O sigui, en òrbita al voltant d'un altre asteroide, super a prop d'ell, també enviant imatges absolutament espectaculars, fascinants, i que baixarà aquest juliol, si tot va bé, també baixarà, tocarà la superfície per recollir mostres, i això ho veurem, i tindrem imatges, i tindrem vídeos, i tindrem fotografies. Vull dir que estan passant coses molt, molt espectaculars.
De fet, precisament, dèiem que són petits passos, no? Que totes aquestes coses que s'han anat fent semblava que passaven com més desapercebudes, però ara que Estats Units s'ho ha agafat seriosament i vol començar a poder enviar les seves pròpies naus, no? Ara potser tornem a posar a primera línia, però de fet la NASA ha estat fent moltes coses durant aquest temps, no és que s'hagi estat parada.
No, exacte, és el que dius. Però jo voldria també trencar una llança a favor de les altres agències espacials, perquè la NASA, que és la primera en pressupost del món i també d'història, però, per exemple, això que deien, no, els japonesos, els japonesos que a vegades passen desapercebuts, a part que tenen missions satèl·lits a la Lluna, doncs això, està retornant un dels seus satèl·lits, una de les seves naus, d'un asteroide. Els japonesos amb els europeus. Tenim conjuntament una nau que es diu Bepi Colombo, que està en direcció, diríem, en trajectòria a Mercuri, per estudiar Mercuri. I aquesta sonda, com et dic, és col·laboració entre l'ESA, l'Agència Espacial Europea, i la japonesa. Els indis, l'Agència Espacial Índia, en aquest moment, des de fa uns anys, té un satèl·lit orbitant Mart. Dels sis que tenim orbitant Mart, un és indi. I també té un programa d'exploració lunar molt important. Els xinesos, que ara dèiem que envien un robot biòleg a Mart. Doncs els xinesos han posat també focus a la Lluna i tenen en aquest moment dues missions operatives, no tripulades, evidentment, sobre la Lluna, una d'elles a la banda, a la cara oculta, que és el primer cop que una nau de la Terra ha aterrat a la cara oculta de la Lluna. Ho va fer el gener de l'any passat i encara és viva, és una sonda amb un petit robot. Això també ha posat molt nerviós el Trump, el veure que la Xina posa focus a la Lluna. Ara ell també està dient que vol retornar ràpidament a la Lluna. Els russos, gens especial russa, sempre també a l'ombra una mica dels americans, però que van liderar a la Guerra Freda, van liderar l'exploració de l'espai. I fixa't el que dèiem abans, la Soyuz, que va ser un invent d'aquells soviètics d'aquella època, del Korolev, que aquesta nau desenvolupada, evidentment modernitzada, és la nau que tenim ara, única nau que tenim de moment, per pujar homes a l'espai. Per tant, són moltes les agències espacials que estan fent coses i que tenen missions molt importants.
I tant. A més, al final ens queda com a mínim aquesta llum d'esperança en el mig d'aquests mesos tan difícils, com a mínim imaginar-nos viatjant per l'espai o coneixent coses que fins ara no. Dèiem el més probable, el més interessant com a mínim d'aquesta dècada segurament serà a Mart, però hi pot haver alguna sorpresa?
Sí, per exemple, hi ha moltes veus científiques que el que estan reclamant és que prestem una mica més d'atenció a Venus. Clar, Mart és molt atractiu perquè, primera, que el tenim relativament a prop, juntament amb Venus. Venus és el planeta més proper, però Mart és el segon més proper i allà hi podem anar amb 7 mesos de viatge quan Terra i Mart es col·loquen bé. I és un lloc molt inspirador des del punt de vista de la cerca de vida fòssil, perquè allà hi ha aigua, hi ha unes condicions i sobretot hi havia en el passat unes condicions que podrien haver permès, no, que segur que van permetre l'existència d'aigua líquida en superfície. En canvi, Venus és un infern. Venus actualment és el planeta més càlid del sistema solar, és directament un infern. Però en el passat segur que no ho era aquest infern. I llavors molts científics estan reclamant que potser hauríem de dedicar una mica més d'atenció a Venus. I en aquest moment només si tenim una sonda, veus, parlàvem abans d'agències europees, doncs els japonesos. Els japonesos tenen la Katsuki, que és una sonda que està orbitant Venus. És l'única missió que en aquest moment tenim sobre Venus, per tant, un satèl·lit orbitant contra 6 satèl·lits orbitant a Mart, més un robot en superfície, més una sonda que no és un robot perquè és immòbil en superfície, més 2 robots que se'n van aquest any més cap a Mart. Per tant, el desequilibri és... No, exacte. El desequilibri és brutal. Llavors, bé, potser Venus sí que requeriria una mica més d'atenció i potser ens podria donar alguna sorpresa a veure els processos que tenen lloc a les capes altes de la seva atmosfera, en els núvols enormes que té en allà. Bueno, això ens pot donar sorpreses. Ens pot donar sorpreses, per exemple, la sonda solar de la NASA, la sonda Parker, que és una sonda que està orbitant el Sol i que cada cop s'anirà apropant més amb ell. Ja ha batut tots els rècords de proximitat al Sol i de velocitat, també, perquè passa a tota pastilla, per no cremar-se, per entendre'ns, passa a tota pastilla, i ens pot donar moltíssimes sorpreses de com funciona la nostra estrella, que encara hi ha la tira de coses que desconeixem. Tenim la sonda Juno, també de la NASA, orbitant Júpiter. Aquesta ens està enviant també unes imatges i dades. Jo parlo de les imatges perquè és el que la gent, diríem, podem veure fàcil per internet, però científicament l'important, tota la cosa important són les dades, no? I la Juno, també, per la gent jove, jo quan ho explico, és molt inspiradora perquè jo sempre dic, va tripulada per 3 figuretes de Lego. Són 3 Legos que la NASA va fer construir a Lego i que van dins de la sonda Juno, i això ho van fer una mica per inspirar això, per atraure l'atenció del jovent respecte a les missions espacials. I finalment, ja qui vulgui més coses xules, inspiració, tenim l'estació espacial. L'estació espacial, que la veiem passar cada 90 minuts dona un cop un tom per la Terra, i que aquests dies, justament, ho estic piulant per internet, l'estem veient passar per sobre del nostre cap, cada dia l'estem veient passar, i li podem fer fotografies, doncs allà és la nostra frontera. Jo també dic a la gent, penseu que allò és territori Comanche, per entendre'ns. Des de que vam anar a la Lluna per últim cop al 74, no ens hem tornat a allunyar mai més que aquests 400 quilòmetres a què està l'estació espacial. Sí que és veritat que algun Space Shuttle va anar una miqueta més lluny, però bàsicament aquesta és la nostra frontera i és on estem aprenent què és l'espai, quins efectes té una estança llarga a l'espai, en el cos, i és superxulo pensar això, no pensar que m'imagino, no?, com quan l'home conqueria territoris, doncs això és el Fort Comanche, és el punt, el post més allunyat que en aquest moment tenim i que estem mirant cap a fora i veient si ens atrevim a donar un pas o no.
Doncs esperem que siguem parlant d'aquestes coses i de sempre d'aquest més optimisme, de mirar-ho d'una altra manera. I res, doncs gràcies per il·luminar-nos avui també.
Gràcies a vosaltres, Albert, com sempre.